Ràdio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Ràdio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Molt bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa. Som dimecres 29 d'octubre de 2025. Des d'ara i fins les 12 us acompanyem tot l'equip desplegat per Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, des d'on us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Un dia més estarem ben acompanyats al llarg d'aquestes 3 hores de ràdio de Penedès en xarxa. D'aquí uns instants, darrere el sumari, saludem la Maria Rodríguez, la doctora Ai Campeto, que ens porta els beneficis del riure. Avui, el binomi dolor i riure. Un somriure és molt i molt poderós i pot ajudar a combatre un dolor crònic. Ho descobrim d'aquí uns minuts. Amb ell ens plantarem a 9:45 al flash informatiu, primera de les 3 cites diàries amb l'actualitat alt i baix penedesenca. A les 10:06 parlem d'habitatge cooperatiu, d'aquesta primera promoció que s'està construint a Vilafranca, que acaba de celebrar que ha arribat a la meitat d'obra. És el projecte La Bastida, Pati del Gall, i avui dos integrants del seu grup impulsor ens acompanyaran. Són la Mònica Ramoneda i el Miquel Martorell. A 10:45 de nou, 5 minuts per posar-nos al dia, per saber què n'esperem d'aquest dimecres a les nostres comarques, al Flash, el segon d'aquest matí. És dimecres i no falten a la seva cita setmanal els nostres avis i àvies que participen a la tertúlia de la gent gran a partir de 10:45. Avui parlarem de Tots Sants, si faran la tradicional visita al cementiri, de quina forma recorden els difunts, de Castanyada, de Halloween, potser de Castawin. Aviam què hi diuen la Júlia Brics, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Pere Mitjans. Obrirem la tercera hora a les 11:06, presentant la 14a edició del MOS Festival, que Vinzeum i Cineclub Vilafranca impulsen una vegada més del 6 al 16 de novembre al Penedès. Ens acompanyaran els seus codirectors, Xavier Fornos i Pablo Sancho, i ens faran una radiografia molt completa d'aquest 14è MOST en primícia, perquè es presenta aquest migdia a Barcelona. A 11:45, de nou, l'actualitat mana. En aquest darrer flash informatiu ens actualitzem, sabem com va acabant el matí als nostres municipis i entomem la recta final. Una recta final que els dimecres és sinònim de gent del detall, d'un parell d'activitats, de recomanacions culturals o lúdiques, i avui són aquestes dues. D'una banda, la matinal del parc, que es viurà aquest diumenge al conjunt monumental d'Olèrdola i que ens explicarà el coordinador del programa Viu al Parc, Josep Melero. I l'altra proposta que volem compartir és la castanyada que aquest divendres celebren a la plaça de l'Ajuntament de Sant Sadurní amb activitats per tothom i que s'allargarà fins a la matinada. Ens ho explicarà la regidora de festes, Erika Ruiz. Tot això és el que passarà a partir d'ara i fins les 12 a l'antena del Penedès en xarxa. Benvinguts. Aquests matins, que passa un cop al mes, que comencem amb la doctora Ai Campeto, són molts millors. Comencem amb bon peu, amb aquell somriure ja posat que no se'n va. Maria Rodríguez, bon dia.
Bon dia, Sílvia, moltes gràcies. Escolta, quina floreta,
així,
eh?
És que és així.
Quina floreta més
maca. Dones energia i ritme i vida al matí, de bones a primeres.
Moltes gràcies. Doncs això, bon dia, espero que estigueu totes i tots molt bé, que ens esteu escoltant, que engegueu el dia, com diu la Sílvia, amb empenta, no? I si ens aixequem amb el peu esquerre, que es diu, no? Volent dir, doncs, que, ai, que em fa mal aquí, o que no he descansat gaire bé, o que avui m'espera un dia molt llarg, doncs us convido a que us atureu un moment i feu una respiració i un somriure, eh? I després ja és com, bueno, faig un parèntesi, observeu què et passa en el cos i després, doncs, vinga, va, som-hi, cap endavant.
A pel dia.
Que això mateix.
Perquè aquest somriure és molt poderós, molt millor que una pastilleta.
I tant. Sabeu que moltes vegades parlem aquí de la importància del riure i a més, amb us convidem sempre a que ho experimenteu, no? Mira, abans d'ahir vaig anar a fer una sessió de riures amb l'Associació de Fibromiàlgia Síndrome de Fatiga Crònica de Vegas. És la quarta vegada que hi vaig. I és una meravella, no? Perquè una cosa és que jo ja sé com em funciona, quins beneficis en tinc jo mateixa, com a Maria, no? Però, clar, quan puc treballar amb persones que, a més, tenen una circumstància, m'agrada dir a mi, no? Una circumstància de salut concreta i, a més, juguen, riuen, i al final de la sessió el retorn és, ai, que bé, no? Que lleugera que em sento. Aquest dia em deia una senyora, no? Ai, Maria, aquesta estona m'he oblidat dels dolors, m'he oblidat de tot, m'ho he passat molt bé, no?
Parlem d'una malaltia que és molt inhabilitant.
Exacte.
De fibromiàlgia.
Sí.
Silenciosa, però molt dura.
Dura, molt inestable, també, perquè no pots fer una predicció, no? Això també. L'altre dia amb una clienta ho parlàvem, no? Que a vegades la gent que no la pateix li és difícil, no?, d'entendre, perquè la fibromiàlgia no és que diguis, mira, jo sé que els dilluns, dimecres i dijous em trobaré malament i, per tant, m'organitzo la vida, l'agenda, perquè sé que tindré dolor. No, malauradament és una malaltia que té pujades i baixades. Hi ha èpoques que et trobes molt malament, altres èpoques que ho pots sostenir millor. En fi, no està pautat, no? No és com quan et trenques, sempre poso la mateixa exemple, no? Però és com molt visual, no? Quan algú es trenca el canell o el turmell, no? Saps que tens un procés de recuperació i un pic ja t'han tret el guix, ja has fet els exercicis de rehabilitació, ja saps que ja està, no? Que ja te n'oblides, no? Així, grosso modo, eh? Que amb una malaltia crònica, com és la fibromiàlgia, doncs el dolor crònic, no? La síndrome de fatiga crònica. Per què es diu crònic? Doncs perquè es va, doncs, allargant en el temps. No té una data de caducitat, per entendre'ns, no? Aleshores, amb aquest tipus de patologies, el que s'està investigant des de fa molts anys, eh? Doncs és com el riure ens pot ajudar. Per això, doncs, sabeu que, com que jo mateixa em pateixo, no? Doncs soc molt militant, em permeteu l'expressió, d'aquesta eina que tenim a disposició, perquè, evidentment, aporta uns beneficis. I, bé, potser sabeu, no?, que aquest mitjans d'octubre, doncs, se celebra el dia, això de celebrar els dies mundials de les coses, se celebra el Dia Mundial del Dolor.
És una manera de visibilitzar.
Ah, exacte.
I de sortir al carrer.
Sí, senyora. Doncs, Bueno, la meva grata sorpresa va ser doncs, que vaig veure, he vist una notícia que segurament moltes de vosaltres ja l'heu vist, no? I és que hi ha doncs, una gent conscient d'un cap de Vilanova que està justament ara, em sembla que era fins a finals de novembre, doncs estan fent un programa pioner, diuen, a Europa, d'estudiar com l'humor doncs pot beneficiar justament a persones amb malalties doncs, a les que estàvem parlant, no? Que no tenen doncs, un diagnòstic o diuen, mira, et prens aquestes pastilles i saps que després ja això ja t'ha passat, ja t'ha passat, no? Et prens com l'antibiòtic, no? Tens un encostipat o tens una infecció, et prens l'antibiòtic i punt, ja està. No, això no és així. Llavors, bueno, se n'estan adonant per fi aquí, a casa nostra i ben a propet, doncs que hi ha uns beneficis. Bé, aquest és un exemple. A mi em va cridar l'atenció perquè parlava d'un doncs, estudi pioner i que està molt bé. Jo així que felicito de tot cor doncs, aquestes persones i també felicito a que s'hagi donat el permís, no? Perquè hi ha moltes persones conscients que van entenent que la medicina tradicional, com l'hem viscut nosaltres a casa nostra des de fa molts anys, doncs és insuficient. No? Sinó que hem de tractar la persona d'una manera més integral, no? més global, per entendre'ns. No? Això que se'n diu d'una manera holística. No? Doncs vol dir simplement això, entendre que una persona no som només doncs, el cos, sinó que també som l'emoció, també som el pensament i som l'espiritualitat. Quan podem veure'ns d'aquesta manera global és quan podem tenir una salut més adient, no? Més saludable, valgui la redundància, no? Doncs, doncs bé, com l'humor, no? Pot ajudar a millorar, Recordem també, jo sempre des de la meva pròpia experiència, no? No sóc cap eminència en res, sí que sóc una eminència en mi mateixa, si em permeteu, La floreta.
Això sempre.
La floreta.
Qui millor es coneix és un mateix.
Oi, va de floretes, no? Doncs aquesta sí, aquest recuperar, sabeu que jo sempre us encoratjo a recuperar el vostre poder sobre vosaltres mateixos, no? Sobre vosaltres mateixes. Saber validar què és el que t'està passant, quina és la teva necessitat, per bé que un altre et pugui dir i per què sempre estàs igual o per què et queixes o no n'hi ha per tant. Aquestes frases que fan tant de mal, no? Aleshores, cal fer molta pedagogia, sobretot del respecte, no? Ja no només del dolor o del riure, sinó del respecte cap a l'altra persona, que, escolta, cadascú viu les coses, sent les coses, percep les coses d'una manera i no n'hi ha cap que sigui la correcta o la incorrecta, no?
I és que, tornant a l'exemple que posaves abans, clar, un braç trencat, enguixat, és molt visible per tothom.
Sí.
No s'ha de donar explicacions, ja veuen que exacte. Hi ha hagut un entrebanc pel camí, no? Que no estàs al 100%.
Sí.
Però el dolor...
Sí.
El dolor no es veu, el dolor el sent un mateix
sí,
i prou.
És intangible, no? Ens passa també amb les... Quan parlem de malalties mentals, no? Cada vegada, per sort, amb aquesta visibilització que deies tu abans, aconseguim fer aquesta pedagogia, aquest anar integrant com forma part de la vida el dolor, no? El dolor forma part de l'experiència vital, no? Com donar-li el seu lloc, també, no? Què passa també quan donem el lloc al dolor, al patiment? I a l'alegria, que
és una mica revolucionari, no? Això que dius, donar lloc al dolor. El que volem quan hi ha dolor és que desaparegui, que marxi de la nostra vida. I tu dius fer-li lloc.
Sí, 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 perquè no ho dic jo, només. Vull dir, això quan... És igual, quan... És que passa amb els temes tabú, no? El dolor, si també el portem, doncs, per exemple, a la pèrdua, no? D'un ser estimat o qualsevol tipus de dol. Són temes que no tenen bona premsa, no agraden, no? I és veritat, el que dius tu, el primer que volem fer és amagar-ho, no? Clar, que nosaltres haguem integrat aquesta manera de viure, d'anar per la vida, no vol dir que sigui anava a dir la correcta, perdoneu-me, veus, això és un automàtic, sí. Seria la saludable.
La millor per nosaltres.
Ah, exacte. Que nosaltres haguem après una cosa no vol dir que aquesta sigui la saludable. Fixeu-vos, una cosa que practiquem amb les talles de riure i de joc és l'adaptabilitat, la flexibilitat a les circumstàncies.
Que això també ens costa.
Clar, fixa't, no? Per què? Doncs perquè vivim en una societat molt rígida, molt rígida, i sembla que les coses són així in eternum, no? I, home, els que ja comencem a tenir una edat, ens pot ajudar a l'experiència, no? A entendre que les coses van canviant al llarg de la vida, oi? Ja, fins i tot a nivell físic.
I nosaltres també canviem.
Exacte, no? I és així, és a dir, no és que estigui ni bé ni malament, és que és així, és lo que és, no? Que deia un mestre, un gran mestre meu, no? És lo que és, deia ell, no? Pues si és lo que és, clar, doncs acceptem-ho, no? I què passa quan accepto una cosa? Doncs que em relaxo. No estic en lluita amb allò, no? Perquè si és això, doncs què puc fer, no? Què puc fer amb allò que sí tinc? Quina és la manera com puc mesclar aquests ingredients perquè em surti... Perdoneu-me, és que encara no he pres el cafè jo. Em surti la recepta, no? La millor recepta, que em quedi allò i digués... Oh, que bona aquesta recepta. La recepta seria la meva salut, no?
Com puc estar... El que a mi em funciona, no? El millor per mi.
Exacte, no? I fixa't que això de donar el lloc, no?, a les emocions, sempre en parlem, igual que el dolor, també el riure, no?, perquè sembla que sí, però també és una alegria condicionada la que ens permet aquesta... la societat en genèric, no? I que per això nosaltres aquí piquem pedra quan venim aquí al programa, doncs per això, per donar-li també el lloc, donar-nos el permís, estimades, estimats, a ser qui som, a sentir el que sentim en cada moment, no? I és que, clar, tornem al respecte, no? Si jo em dono aquest permís, també et respectaré a tu, i tot és com molt més fàcil, molt més lleuger. Quan jo estic més tranquil·la, més lleugera, tinc una mirada més àmplia i puc trobar solucions, no? Que tinc dolor, tinc aquest dolor que és crònic, que no l'entenc, no? Moltes persones em diuen és que no ho entenc. I clar, i és cert, no? És que no... A dia d'avui encara no ho entenem. Esperem que d'aquí uns anys els científics puguin trobar el per què de les coses, no? Perquè quan trobem el per què, oi, Sílvia?
És més fàcil.
És més fàcil, ens podem
però
relaxar.
Tornem a que venim programats de sèrie per entendre-ho tot, absolutament
sí.
Tot. I
sí.
Si no, el neguit ens pot, a part del dolor,
sí.
El neguit aquell de no entendre, no? Uh-huh. I sumem aquí... Aha. Dos fronts importants.
Dos fronts de patiment. Moltes gràcies, m'encanta això. I és cert, no? Fixeu-vos, la Sílvia no la veiem, no? No la veieu vosaltres, jo l'estic veient. Quan em deia això, estaves apretant la mà.
El puny, sí, és veritat.
Estaves apretant el puny, oi? Perquè, clar, aquesta... Deies tu, aquesta angoixa, crec que era la paraula que has dit, no? Aquest neguit, perdona. Aquest neguit, no? Deies neguit i apretaves el puny. I és cert, quan estem neguitosos, quan estem angoixats perquè no sabem per què em trobo malament o per què m'ha passat això i per què a mi, per què ara, no? Ens preguntem a
aquest
vegades.
Aquest per què a mi, oi?
Oi? Sembla que, oi, per què a mi?
Per què si fos... a mi? Per què m'ha tocat a mi?
Ah, no? O i per què ara, no? Ara que em començaven a anar bé les coses.
També. Mai és el moment, no?
Mai
tu?
És el moment, ahà. I fixa, no? I torno amb aquest físic, anar a lo físic, no? M'encanta perquè la Sílvia ha apretat el puny i és així. Nosaltres físicament també fem això. Potser no apretem el puny, però com que hi ha una contracció...
Interna.
Interna, externa, no? Aleshores, quan ens n'adonem d'això també, la primera eina... I això gratis, nois?
Aprofitem, doncs.
Això gratuït, aquest consell. Doncs quan te n'adonis d'això, respira, somriu i relaxa. Permet que el somriure, que ja t'ajuda, t'obre la porta a relaxar-te, permet fer això, no?
Distensió, no?
Sí, perquè, com deies tu, no afegim més patiment, més angoixa a una cosa que, doncs, que ja tinc i que de moment no entenc per què, no entenc quan durarà, no entenc res, però com que és el que és, que deia el meu mestre, doncs què podem fer amb això? Doncs va, d'acord, doncs tinc això, doncs a veure què faig, no és com la recepta de la cuina, no? Doncs si tens la nevera mig buida i dius, ai, i has de fer el dinar, no? I només et queda un ou i jo què sé, no? I una miqueta de ceba i tens una mica de pasta, dius, bueno, doncs mira, faig aquí uns espaguetis així amb ou i una miqueta de la cebeta sofregida, no? Com que t'espavilaràs, al final acabaràs podent menjar amb els ingredients, com donar pas també a la creativitat, dir, en sortir-me, a trobar solucions per tu mateixa, per tu mateix, no? I amb això el riure, la pràctica del riure i del joc ens ajuda a enfortir aquesta autoestima, aquest obrir la porta amb aquesta part nostra del cervell, que això està estudiat, que la tenim...
És neurociència.
Exacte, la tenim a la part dreta del cervell, no?
Que treballa menys, potser, que l'altra.
Si la tenim silenciada, els adults... Per això, quan veniu als tallers de riure, el que fem és donar l'oportunitat a que aquesta part silenciada, doncs, escolta, doncs que s'expressi. I quan ens expressem, quan obrim aquesta porta, doncs fem això, reforcem la part aquesta de la creativitat, de trobar solucions, sí, davant d'una situació objectiva que és el que és.
És la que és, sí. En aquest cas, el dolor avui.
Ah, exacte. Doncs, bueno, quina recepta tinc avui, no? Doncs això.
És un canvi d'actitud, no?, en definitiva. Ah, i amb aquesta actitud proactiva...
Correcte.
Podem canviar coses, podem sacsejar coses internament.
Sí, sí, exacte. Així és, no? És com... Ja està bé en aquest moviment, eh? Per tant, jo és que em felicito que aquí, a casa nostra, hagin tret aquest estudi, no? Vull dir, és com que fa molts anys que hi ha molta gent que es dedica a Patch Adams, n'hem parlat aquí moltes vegades, Patch Adams, Norman Cousins, William Fry, molta gent que porta des de mitjans del segle passat estudiant els beneficis del riure. Ja no només el riure, que el riure en si fa... molts anys que hi ha molta gent que n'estudia, sinó que els beneficis del riure. Per tant, doncs, anar integrant, no?, tot això que és així, vull dir que el riure ens aporta uns beneficis.
Doncs tornem amb aquell consell inicial. Com comencem el dia, Maria?
doncs això, atura't un moment, somriu, respira... i donar l'oportunitat a començar el dia amb un altre ritme, amb una altra mirada. Somriu i deixa't, observa't i relaxa't.
Somriem i amb moltes ganes entomem aquest dimecres. Doctora Campeto, moltes gràcies. Bon dia.
Bon dia.
Amb els Beatles i aquest Hello, Goodbye, acomiadem la doctora Campeto i diem hola i benvinguda al riure, al somriure, que ajuda a mitigar aquest dolor. Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. L'Ajuntament de Calafell demana novament l'opinió de la ciutadania per millorar els seus serveis d'atenció. Les persones usuàries del servei d'atenció a la ciutadania tenen l'oportunitat de valorar la seva experiència a les oficines fins al proper 1 de desembre. També podran donar la seva opinió sobre l'atenció telefònica, els tràmits mitjançant la seu electrònica i el web general de l'Ajuntament. Poden fer-ho contestant l'enquesta oberta en la plataforma electrònica de participació Decidim Calafell mitjançant un enllaç específic. També poden accedir al qüestionari des de l'apartat d'atenció ciutadana del web de l'Ajuntament. Una altra via digital és l'enllaç que figurarà al peu del justificant de qualsevol sol·licitud o gestió que s'hagi fet al Servei d'Atenció Ciutadana. Finalment, a les pròpies oficines del servei hi haurà formularis de paper i urnes per participar en l'enquesta de forma presencial. Allà també hi haurà codis QR per accedir al formulari electrònic. Èxit de la primera edició de l'Aparador Fest a Sant Sadurní. El celler de la Fassina de Can Guineu va acollir el divendres 17 d'octubre la gala de lliurament de premis de la primera edició de l'Aparador Fest, la nova iniciativa de Som Sant Sadurní per dinamitzar i visibilitzar el comerç local, coincidint amb el Cabatast. Més de 150 persones van assistir a l'acte, que va combinar reconeixement i humor, conduït pel grup de teatre local Mai Estart i amb la participació de l'alcalde, Pere Bernet. La presidenta de Som Sant Sadurní, Núria Domingo, va destacar la bona acollida de la proposta i va reivindicar l'esforç i creativitat del comerç del municipi. Els premis van ser valorats per un jurat format per representants locals i professionals dels àmbits artístic i publicitari, mentre que el premi Maria Retxe va ser concedit directament per la interiorista que li dona nom. Els establiments guardonats van ser Adolfo Fotògrafs, Premi del Públic i Millor Integració de la Vinya i els Escumosos, Electrodomèstics Robles, amb l'aparador més artístic, Llibreria Gepi, Millor Utilització del Mercendatge Comercial, i Farmàcia Anna Ferrer, Premi Maria Retxe. Entre les més de 500 votacions populars es va sortejar un lot de vins escumosos que va recaure en Maria José Sierra. En la cloenda, l'alcalde va felicitar els participants i va subratllar la importància d'un comerç local actiu i vinculat al cava. Us parlem ara de la campanya per fomentar la recollida selectiva d'oli domèstic a Olèrdola. Es prepara a Olèrdola una campanya per la millora de la recollida selectiva de l'oli domèstic usat, impulsada per la Mancomunitat Penedès-Garraf. Des de la mateixa Mancomunitat s'assenyala que al municipi l'índex de recollida selectiva de residus és del 86,4%. Unes bones dades, però que es poden millorar. Per això, la setmana que ve, del 3 al 9 de novembre, es farà una bustada del díptic informatiu als habitatges del municipi per rebre tota la informació necessària per fer una correcta recollida de l'oli domèstic usat. També es programa la xerrada demostrativa Fem Sabó per donar-li una segona vida a l'oli usat i obtenir sabó. El taller es farà el dissabte 8 de novembre al Centre Cívic Gatzara de Sant Pere a 11:15 del matí. Les inscripcions són gratuïtes i s'han de fer a través del correu electrònic olerdola@olerdola.cat. La llengua del Penedès, factor de cohesió social, és el lema de les 31è jornades d'estudis penedesencs que s'han inaugurat a Vilafranca. L'Institut d'Estudis Penedesencs inaugurava les jornades divendres amb un acte acadèmic a l'Auditori del Vinceum. La professora de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre de l'Institut d'Estudis Catalans, Mar Massanell, pronunciava una conferència sobre l'obra del seu pare, el poeta Antoni Massanell. Va dissertar sobre les diferents maneres de referir-se a la pàtria catalana en l'obra del poeta, a partir de fer un resseguiment exhaustiu de la seva dilatada obra, amb la idea principal que el concepte de pàtria anava lligat també al seu entorn i al Penedès.
Penedès en xarxa.
L'emergència climàtica és un dels majors reptes del nostre planeta. En la mesura de les possibilitats de cadascú, en el nostre dia a dia podem tenir hàbits i conductes que ajudin a mitigar aquesta emergència. Avui ens donaran algunes pistes de com fer-ho al Donem Vida als Residus. Així que marxem fins a Canal 20, on Raimon de Cara conversa amb Maria Bocanegra, educadora ambiental de la Mancomunitat Penedès Garraf. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Així és. Avui toca la secció Donem Vida als Residus, com sempre amb professionals de la Mancomunitat Penedès Garraf. En aquest cas, conversem amb la Maria Bocanegra, que és educadora del Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat. Molt bon dia, Maria.
Bon dia.
Per parlar d'un tema molt, molt global, el canvi climàtic.
Exacte. Bueno, aprofitem que el dia 24 d'octubre va ser el dia contra el canvi climàtic, llavors venim a parlar-vos una mica de què és el canvi climàtic, no? Conèixer una mica aquesta problemàtica i veure què podem fer, no? Des de l'àmbit local, que és el que potser interessa més, no? A la ciutadania.
Perquè encara hem d'insistir en que existeix el canvi climàtic, perquè potser ara no amb tanta força, però hi va haver una bona temporada que hi havia molta gent que negava que existís un canvi climàtic.
Exacte, i de fet podríem dir que actualment, no, hi ha molts dirigents polítics, no, de països, que potències mundials, que neguen el canvi climàtic, com podria ser el Donald Trump. Per exemple, o sigui, que sí, que hi ha encara negacionistes del canvi climàtic, però els científics, no, la comunitat científica, jo crec que ja la ciutadania ho veu més a prop, no, perquè abans potser els efectes del canvi climàtic, que ara els anirem veient, no afectava potser a casa nostra, però ara potser sí que estem veient ja que, no, que tenim aquests efectes del canvi climàtic i que existeix.
Existeix, és indubtable, inqüestionable, i per això ens hem de fer la primera pregunta, perquè hi ha encara aquests negacionistes.
Exacte.
Ens situes una mica què és el canvi climàtic, com ho definiríem?
El canvi climàtic és la variació de la temperatura, no?, i d'altres paràmetres climàtics, com pot ser la pluviometria, no?, les pluges, del clima global, o sigui, de la Terra, val?, del planeta Terra, que està patint a llarg termini. O sigui, estem canviant el clima de la Terra com actualment, no, el coneixem. Val? Està canviant aquests paràmetres, temperatures, pluviometries, altres, no, del clima.
Per efecte de l'acció de l'home.
Exacte, o sigui, ara anem desgranant una mica, no, i introduïm altres conceptes, que és com l'efecte hivernacle. Val? Llavors, ens situem, la Terra, no, està envoltada d'una capa gasosa, que és l'atmosfera, val? I aquí dins hi ha diferents gasos, com pot ser el diòxid de carboni, el metà, el vapor d'aigua, l'òxid de nitrogen, vale? I aquesta capa, de manera natural, aquests gasos d'efecte hivernacle, el que fan és produeixen un efecte hivernacle, és a dir, que quan el sol irradia, no, la llum solar, l'escalfor, una part es queda a la Terra, entre la capa, l'atmosfera i la Terra, i una altra torna a rebotar, vale? Surt a fora. I llavors, aquesta calor que es queda, no, entre l'atmosfera i la Terra, que el que fa és que hi hagi aquesta temperatura mitjana de la Terra, que és de 15 graus, o era de 15 graus, val? I que permet que hi hagi la vida tal com la coneixem ara, a tots els éssers vius, val? Plantes, altres animals i nosaltres. O sigui, que permet que hi hagi la vida tal com la coneixem ara.
Val? Hi ha causes principals, les més rellevants que han provocat aquest efecte hivernacle.
Oh, sí, exacte. O sigui, l'efecte hivernacle és un fenomen natural, val? Que això que permet la vida, però què està passant? Que per efecte de l'home, o sigui, hi ha hagut, al llarg de la història de la Terra, hi ha hagut altres canvis climàtics, com per exemple, per posar així un exemple que ho coneix tothom, no? La pel·lícula de l'edat de Yellow, Ice Age, no? Que hi havia com que tot era gel, o sigui, hi ha hagut diferents canvis climàtics a la Terra, però era degut a fenòmens naturals, vale? I aquest que estem vivint ara és degut a l'acció de l'home, vale? De la nostra activitat. Què estem fent? Estem augmentant tots aquests, la quantitat de gasos d'efecte hivernacle, degut a que estem utilitzant molt els combustibles fòssils, que són el carbó, el petroli i el gas natural. Nosaltres, amb la nostra activitat, el que fem és cremar aquests combustibles fòssils i llavors estem emetent aquests gasos a l'atmosfera, no?, que són els que naturalment aguanten aquesta calor, no?, la retenen per tenir aquesta temperatura ideal per la vida, però estem augmentant, llavors ens està augmentant la temperatura, val? Que és el que diuen els científics, no?, de no havíem de passar, hi havia un llindar, no?, de no passar a 1,5 graus la temperatura mitjana de la Terra, i és el que es vol intentar aconseguir, no?, perquè, bueno, perquè això té uns diferents efectes, no?, així. O sigui, hem vist les causes, no?, però causes més concretes que ens podem familiaritzar més és, no?, el nostre model energètic, no?, com nosaltres fem servir l'energia per tot. Llavors, l'energia la traiem, no?, de cremar aquests combustibles fòssils, no?, els vehicles. Hi ha molts vehicles elèctrics, però ens basem molt, no?, en els vehicles amb gasolina o gasoil, no?, encara. Després també tenim un model de consum que consumim molts productes. Llavors hem de pensar que tots aquests productes, quan els fem, no?, els fabriquem, i també quan un cop ja no els utilitzem ens desprenem d'ells com a residus, tots tenen una petjada de carboni. Què vol dir? Que per fer, no?, aquell producte, sigui una bicicleta, sigui el cotxe, sigui una tablet, tot això ha necessitat energia. Llavors aquesta energia, no?, seguim extraient-la del petroli, del gas natural i del carbó.
També un model agrícola i de ramaderia intensiva.
Exacte. Sí, més no és el problema la ramaderia, no?, o l'agricultura, sinó és aquest, no?, aquesta paraula d'extensiva, no?, aquestes grans plantacions, no?, o, per exemple, grans extensions, no?, de ramaderia. Mal, la ramaderia deixa anar el metà, que és un gas d'efecte hivernacle. Mm-hmm. Mal, llavors, sí, també, no?, aquestes pràctiques extensives, diguem-ne.
I la desforestació, també.
I la desforestació, no? Els arbres, no?, la vegetació té la capacitat d'agafar diòxid de carboni, no?, i treure oxigen, que és el que nosaltres, no?, i altres éssers vius necessiten per viure. Llavors, si desforestem, no?, estem traient aquesta capacitat, no?, aquests pulmons que té la Terra de poder absorbir aquest diòxid de carboni.
Segurament una de les reflexions que podem fer és que moltes d'aquestes coses que hem assenyalat que són elements que hem de situar com a causes de l'efecte hivernacle, del canvi climàtic, que tenen un impacte en el canvi climàtic, les hem integrat en el nostre dia a dia, que per tant també estem en disposició de canviar-ho.
Exacte. I llavors després això, no?, mirar una mica els efectes, no?, del canvi climàtic. Hem vist ara les causes, no?, però no anem a veure com ens repercuteix, no?, aquest augment dels gasos d'efecte hivernacle, no?, i el canvi climàtic.
De quina
llavors,
manera?
Tenim, per exemple, a escala global, no?, doncs tenim, que això, no?, podem dir que és com afecta més globalment a tot el planeta, és l'augment del nivell del mar pel desgel dels pols. Val? I això està afectant a que augmenti, això, es desfà el gel i augmenta el nivell del mar, afectant a les poblacions costaneres i a les illes, no? Hi ha illes del Pacífic que ja es troben, no?, que ja algunes estan desapareixent, sí, no? I llavors això implica un risc per a la població. També, o sigui, nosaltres ens enfoquem més ara, no?, a explicar tot el que afecta als éssers humans, no?, però també hem d'entendre que vivim, no?, amb altres éssers vius i que això també té un efecte per ells. Però bueno, ara ens centrem una mica en els efectes a l'ésser humà. No, també tenim els fenòmens extrems que no controlem, no?, de tempestes molt grans o els tornados, val? Per això, a escala global, diguem, canvis de fenòmens extrems climàtics. I després la pèrdua de biodiversitat, no? Aquí sí que entrem en el perjudiquem a altres espècies d'éssers vius, no?, que habiten amb nosaltres al planeta i que nosaltres ens aprofitem d'elles perquè al final ens alimentem, no?, de plantes, de fruits, no?, i també d'altres animals. I llavors això també ens acaba afectant a nosaltres i també ens aprofitem d'aquests ecosistemes, no?, agafant matèries per poder fabricar tot el que utilitzem.
I a escala més local, al nostre país?
Exacte, així per veure-ho, no?, més dir, vale, un exemple que, no?, hem vist tots ara, podríem dir les danes, no?, que hi ha hagut al País Valencià, per exemple, sí, no?, amb perjudici econòmics i personals, no?, malauradament, i després fa poques setmanes, no?, la dana que va haver-hi al sud de Catalunya, no?, tot el Delta de l'Ebre. Llavors, bueno, doncs aquests fenòmens extrems que ara veiem molt, d'inundacions, que en un moment plou molt localitzat en un lloc, no?, i que hi cau molta aigua, no?, i aquests torrents que van plens. Una seria això. També notem molt que que hi ha més dies de calor, no? Diguem, vale, els estius són més calorosos, però també, potser avui podríem dir que ja ha començat a venir més el fred, no? Però fins ara no havíem notat el fred de, bueno, no?, les temperatures més baixes de tardor. Hi ha més dies, no?, de calor, de temperatures més altes, diguem-ne, a l'any, no?, en el nostre país. També tenim, doncs, aquests incendis que, no?, els bombers diuen que són una mica imprevisibles, no?, perquè són més virulents o costen més de controlar, o són diferents als que coneixíem, no?, els comportaments dels incendis de fa uns anys, no?, amb els d'ara, perquè tot és més extrem, no?, la temperatura és més extrema, llavors això amb el vent, hi ha més vegetació, bueno, altres paràmetres també, però bueno, que això fa que siguin uns incendis diferents als que coneixia, no? Llavors tot això són efectes que anem notant, també la contaminació, no?, de tots aquests emissions de gasos, també és contaminació, i llavors doncs, hi ha més al·lèrgies, hi ha més problemes respiratoris. Això ho notem.
I de tot plegat, diguem-ne, hem de situar que hi ha costos econòmics de no fer res, no? Conseqüències econòmiques.
Conseqüències econòmiques. O sigui, clar, el canvi climàtic què ens fa, no? Ens perjudica, per exemple, les inundacions, doncs veiem que això, que es destrueixen doncs, carreteres, no? O, bueno, vies d'infraestructures diferents, no? I llavors això té un cost econòmic, tots aquests danys. Val? Però els científics diuen que, bueno, els experts economistes, no?, que arreglar aquests danys, vale, ho hem de fer, no?, perquè la gent ha de seguir vivint, però, clar, el cost de no invertir en accions a llarg plaç, no?, a mitigar el canvi climàtic, a donar resposta a aquest canvi climàtic, doncs el cost és, o sigui, si invertim, no?, en aquestes accions a llarg plaç, després no ens trobarem amb aquests problemes, no?, i serà menys car que anar arreglant les coses que ens van passant.
La reparació és molt més cara que l'inversió prèvia que cal fer per evitar-ho.
Exacte, que això costa perquè, clar, quan a llarg termini, com que els ciutadans no veiem, no?, el benefici a llarg termini ens costa més, no?, veiem més l'immediat, doncs ens costa pensar, ostres, hem d'invertir en aquestes coses, no?, i no s'acostuma a fer, i és el que aniria bé.
La pregunta clau, en tinc una de les claus. Què hem de fer? Què podem fer-hi?
Què podem fer? Val, primer de tot és que sí, això potser ho pensarà molta gent que ens està escoltant, sí, què puc fer jo, no? Primer de tot, és veritat, nosaltres podem fer, i ara en parlarem, però és veritat que ha d'haver-hi un consens polític global, val? Ha d'haver-hi unes polítiques globals de tot el món que es posin d'acord.
I a diferents graus de responsabilitat.
Exacte.
I d'impacte.
Exacte,
i d'impacte. No és el mateix una persona que una gran corporació, una gran empresa.
Exacte. Llavors, cadascú en el seu nivell, no?, ha de fer accions, i és veritat que els països, no?, globalment s'han de posar d'acord en fer polítiques contra el canvi climàtic i també això en invertir en mitigació i adaptació al canvi climàtic. No? Que ja hi ha, per exemple, ara al novembre se celebrarà la COP, que són les conferències de les Nacions Unides, no?, pel canvi climàtic, que és on tots els països s'ajunten i decideixen, no?, què fer. Per exemple, va haver-hi l'acord de París, no?, que es va decidir que no s'augmentaria aquest 1,5 graus que la comunitat científica estava dient, que és el llindar, sí, que no hem de passar. Que estem així...
Que no deixen de ser declaracions.
Exacte. S'han fet coses, però bé, no, els interessos econòmics, costa, no?, posar-se d'acord països que tenen diferents, no?, maneres de fer o diferents objectius, no? I llavors, bueno, es fan coses i són importants, però aquí sí que hem de... Llavors, com a ciutadà, què hem de fer, no? Doncs fer pressió als polítics, no?, o als governants dels països perquè actuïn. Llavors, després, no?, hi ha més local, més què pot fer cadascú, vale?, o amb una comunitat, doncs intentar reduir totes aquestes emissions de gasos d'efecte hivernacle en el nostre dia a dia. Com pot ser? Intentar no fer servir tant el cotxe, no?, per exemple, bueno, el cotxe o bueno, el vehicle que emeti més a aquests gasos d'efecte hivernacle. Què seria? Doncs intentar anar a peu, quan puguem anar a peu, o en bicicleta, no?, el cotxe elèctric. Igualment, l'electricitat també moltes vegades l'extraiem dels combustibles fòssils, però bueno, cada vegada hi ha més energies renovables, no?, que seria doncs, la solar, per exemple, no? Aquí a Catalunya i a Espanya, que tenim molt de sol, no? Doncs molt l'energia solar, no? Pues apostar per aquestes energies renovables, per exemple, amb comunitats energètiques, vale? Que són iniciatives locals per fer servir aquestes energies renovables. Després també fer un consum conscient. No? És a dir, tot allò que comprem té un impacte. Llavors mira bé on comprem aquestes coses, no? El que diem, per exemple, els aliments quilòmetre zero, o bueno, de proximitat o de temporada, no? No comprar un producte que ens vingui de molt lluny, que hagi de fer, no, un trajecte que emetrà emissions de CO2, sinó intentar, no, ser conscients i comprar en el territori, no? Ja sabem que hi ha productes que no, vull dir, però és també és una mica posar-nos al cap que tots fem una miqueta des de on nosaltres puguem i que aquells que puguem fer més ho fem pels que no poden fer tant.
És un dels missatges. I també ens agradaria conèixer la Mancomunitat. Què fa des del seu àmbit d'actuació, de competència, per lluitar contra el canvi climàtic?
Vale, aquí com la Mancomunitat com a ens, no, com a entitat, el que sí que fa, no, doncs, vol ser vol cada vegada, no, la seva pràctica sigui més sostenible, la seva activitat. Això per una banda, no? Pues apostar per vehicles elèctrics o perquè el consum d'energia sigui més eficient. Però llavors després tenim com uns serveis dedicats directament, no, a les problemàtiques ambientals i que tracten bueno, que poden ajudar la ciutadania a aportar eines enfront al canvi climàtic. Val? Llavors seria el Servei d'Educació Ambiental, no, del que jo formo part com a educadora, en què fem activitats a centres educatius on s'explica la problemàtica del canvi climàtic i on es donen eines, no, el que estem fent aquí, no, què podem fer. Val? Informar. També fem campanyes, no, i altres, per altres problemàtiques ambientals, però així enfocades al canvi climàtic seria això. Després tenim el servei de residus, no, que el que dèiem, el que explicàvem abans d'un producte quan el fabriquem, no, doncs té aquesta petjada de carboni, no, aquestes, per poder-lo crear s'han a més emissions de gasos d'efecte hivernacle, però també quan es converteix en un residu, si no el separem bé o no el reciclem bé, o tot el bé que podem, estem també emetent gasos d'efecte hivernacle. Sobretot, per exemple, les restes de menjar emeten metà quan es descomposen. Val? I això, si les tractem correctament, doncs podem reduir aquestes emissions. Val? Llavors, el Servei de Residus va dedicat a això, a prevenció de residus i també a la gestió correcta dels residus dels municipis mancomunats. I després tenim el Servei de Bioeconomia Circular, que aquest sí que es dona suport als municipis en projectes d'eficiència energètica i d'energies renovables.
Mm. Són diferents àmbits d'actuació, des de l'educació ambiental, el suport a empreses, administracions...
Exacte.
Podem, ni que sigui com a idea general, situar que ja detecteu des de la Mancomunitat una major sensibilització, més compromís, més ús de cadascun d'aquests àmbits d'actuació que té desplegades la Mancomunitat en aquest àmbit.
Exacte, sí. Des del Servei d'Educació Ambiental, les activitats de centres educatius estem molt presents en el territori i els centres educatius ens en demanen d'activitats, per tant, tenen la intenció, no, de donar a conèixer als alumnes, no, bueno, i a la ciutadania en general, doncs aquestes problemàtiques i les solucions. El servei de residus ara mateix i el canvi de model de recollida de residus en el que es vol fer una recollida més eficient d'aquests residus i també més just per la ciutadania.
I sempre situa aquest context general, no?
El món en què estem vivint,
que necessita aquesta reducció.
Exacte, i després aquest servei de bioeconomia circular, que també és molt important perquè tant els municipis, no, tant els ajuntaments com també la ciutadania es pot adreçar a demanar això, a demanar suport als projectes d'eficiència energètica, no, d'anar cap a aquest canvi de model energètic, deixant enrere els combustibles fòssils i apostant per les energies renovables. I aquest servei ajuda la ciutadania en aquest aspecte. Llavors, sí, i tot això està creixent. Tota aquesta consciència, no, i el voler, no, apostar per les energies renovables, doncs sí, va creixent.
Com, per exemple, apostar per les comunitats energètiques. Sí. A través d'aquest servei de bioeconomia es dona assessorament.
Es podria donar assessorament, sí. Tu vas a preguntar i és el projecte en el que tu vulguis i et poden ajudar. Les comunitats energètiques ho hem posat com a exemple perquè sí que hi ha ajuntaments que el que fan, per exemple, un exemple seria un ajuntament que posa, per exemple, perquè ho entenguem una mica amb exemple concret, plaques solars en els seus edificis municipals i llavors això comparteix aquesta energia, val? Amb la ciutadania i amb altres, per exemple, podria ser empreses, petites pimes, per exemple. Llavors, això són projectes xulos i que aposten d'una manera local, no?, que puguem participar en això, en aquest canvi, i deixar enrere els combustibles fòssils i aquest nou model energètic d'energies renovables.
Com a conclusió, evidentment, les dades són les que són. L'anàlisi ens ha de situar en l'emergència de la situació, que és un dels reptes planetaris més importants que tenim davant, el canvi climàtic.
Exacte.
Però, d'altra banda, doncs, també hi ha marge d'actuació. Hi ha un missatge aquí també d'esperança que cal destacar.
Exacte. Vull dir, al final hem vingut aquí a explicar la problemàtica, però també hem vingut a explicar aquí una mica què podem fer, no?, des de casa o des de... a nivell local. Llavors, sí, tu ho has dit, ja, de fet ja no es parla tant de canvi climàtic, sinó es parla d'emergència climàtica, ja ho has dit tu, no és una emergència, és un principal problema ambiental que ens afecta a la humanitat, però sí, clar, hem de seguir treballant i hi ha marge, no?, perquè les conseqüències potser no traurem, no?, això que explicàvem, aquestes danes, aquestes inundacions, aquestes, no?, aquests moments, per exemple, la sequera, doncs, potser això ho seguirem tenint, però no farem, no?, que vagi a més i que no ho puguem controlar, no?, que ho tinguem com controlat i que sigui, que no passem d'aquí, diguem-ne, no?, i que puguem respondre a aquests canvis, no?, que hi hagi, però llavors això hem d'actuar d'aquesta manera, ho hem de fer.
Cadascú en el seu àmbit.
Cadascú en el seu àmbit. I és el que dèiem, que cadascú faci el que pugui, en la mesura que pugui, i qui pugui fer més, que faci més pels que no poden fer tant, no? Perquè a vegades també posem molt el consumidor, la ciutadania, sent molt la responsabilitat, no? Diu, per què la responsabilitat la tinc tota jo, no? Si això és un problema molt global, no? Vale, hem dit, no? Els països tenen un repte i s'han de posar d'acord, però també nosaltres podem fer petites coses en la mesura que nosaltres vulguem i puguem.
Us deixem aquest missatge. Maria Bocanegra, educadora del Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat Penedès Garraf. Gràcies per explicar-ho i fins la propera. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Mig minut i tanquem aquesta primera hora amb una mica de publicitat i el butlletí de notícies de les 10. I a les 10 i 6 ens retrobem a l'antena del Penedès en xarxa, tot parlant de la Bastida Pati del Gall, aquest habitatge cooperatiu que està en construcció a Vilafranca i que ha celebrat ja la festa de meitat d'obra.
Penedès en xarxa.